Aznar va retirar l'ambaixador del Marroc per la crisi del Perejil. L'ambaixador espanyol a Venezuela va tornar cap a Espanya després que Maduro insultés Rajoy.
Racista te dije, Rajoy. Colonialista te dije, Rajoy. Basura corrupta te dije, Rajoy.
I ara el govern de Pedro Sánchez retira l'ambaixador a l'Argentina per haver acusat de corrupta la dona del president i haver-ho fet des de Madrid. La Moncloa exigeix disculpes a Milei. Y al mateix reclaman desde la Casa Rosada.
Apelamos a que efectivamente el presidente español, repito, se comunique y pida las disculpas del caso, incluso públicamente.
Un expert ens ajudarà a entendre fins a quin punt és contundent o no la retirada de l'ambaixadora, on no podríeu consultar la notícia a les pàgines web dels mitjans públics argentins. A totes avui apareix el mateix missatge: lloc en reconstrucció. El govern de Javier Milei les tindrà apagades fins que s'estableixin nous criteris. Ens ho explicarà Joan Biosca des de Buenos Aires.
Catalunya nit.
També preguntarem als qui en saben si és excepcional un terratrèmol de magnitud 4,1 com el que hi ha hagut amb epicentre a la Catalunya Nord i que s'ha fet sentir també en diversos pobles de Catalunya.
S'ha produït el que en diem el sector nord-occidental de la serralada pirenenca, i aquest sector és el que té més activitat sísmica de tota la serralada. I més o menys cada any hi ha algun terratrèmol d'aquestes magnituds.
El que sí que se surt de la norma són les turbulències amb les quals s'ha trobat un avió que feia el trajecte Londres-Singapur. Han sigut tan violentes que hi ha un passatger mort i una trentena de ferits, 7 dels quals en estat crític. El 95% dels centres públics de les Illes Balears han decidit no afegir-se al pla del govern del PP per oferir més assignatures en castellà. Són dades que ha recollit el sindicat majoritari.
El partit ultradretà de Vox, sense cap fonament pedagògic, ha aconseguit que el Partit Popular vulgui dedicar 60 milions a un pla segregador que res té a veure amb les necessitats de les nostres illes.
El Marc Garriga ens destacarà una pel·lícula del Festival de Canes i passarem per la inauguració de Connectem, l'exposició que repassa 40 anys de TV3 i d'aquesta emissora. Doncs Connectem, són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Espanya retira l'ambaixadora de l'Argentina de manera definitiva arran dels atacs de Javier Milei a Pedro Sánchez. La crisi diplomàtica entre els dos països s'ha agreujat. El president argentí no ha rectificat per dir corrupta la dona de Sánchez i, lluny d'això, ha qualificat Sánchez d'autoritari i covard. Busquem la reacció del govern espanyol a Madrid. Parlem amb Dani Sáenz de AJA. Dani, bona nit.
Hola, Manel, què tal?
Què implica aquesta retirada de l'ambaixadora?
Doncs recordem que el ministre d'Exteriors primer la va cridar a consultes, ara li diu que no cal que torne a Buenos Aires. En llenguatge diplomàtic és el pas previ a trencar relacions amb un país. És una mesura amb molt pocs precedents que ha justificat José Manuel Álvarez i que poc després ha respost Milei.
No existen precedentes de un jefe de Estado que acuda a la capital de otro país para insultar a sus instituciones.
Lo que está ocurriendo es literalmente un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante.
La tensió, per tant, que va creixent. Recorda'ns, Dani, com s'ha arribat fins aquí.
El conflicte va pujar ahir un grau més. Sánchez va exigir al president argentí una rectificació i al nit Milei va respondre amb una nova andanada d'improperis que avui ha replicat Pilar Alegría.
¿Qué? ¿Acaso él y la mujer son el Estado? Eso no es más totalitario, eso es bien totalitario. Es tan cobarde que necesitó mandarme a pegar por mujeres. Es decir, verdaderamente, o sea, una cosa de una cobardía feroz.
Y que las mujeres tengamos voz y autonomía no es cobardía, es igualdad.
Milei insisteix que primer va ser el govern de Sánchez qui el va ofendre quan el ministre Puente va insinuar que es drogava, paraules que, per cert, va matisar però no va rectificar. El conflicte diplomàtic, però, en si va esclatar després que dissabte, en un acte de Vox a Madrid, Milei acusés de corrupció la dona de Sánchez. Avui hem sabut que la Guàrdia Civil descarta indicis de delicte en l'activitat professional de Begoña Gómez.
Moltes gràcies, Dani.
Adéu, bona nit.
Doncs per entendre millor què vol dir això de retirar l'ambaixador, ara podem parlar amb Julio Panizo, que és expert en protocol, en dret internacional i en relacions diplomàtiques també. És professor de la Universitat de Vic i de la UOC. Julio Panizo, bona nit.
Hola, bona nit.
Fins a quin punt és greu la retirada de l'ambaixador o ambaixadora d'un país?
Bueno, a ver, hay que entender en primer lugar que la diplomacia también es un juego de formas, ¿vale? La diplomacia trabaja mucho con las formas, con los mensajes de las puestas en escena. Entonces, bueno, que un país decida retirar un embajador, bueno, al final es una muestra de desacuerdo por alguna actitud o algún comportamiento que el país, por la otra parte, esté teniendo con el Estado que ha enviado ese embajador. A ver, suena como muy grave, suena como muy, muy conflictivo, pero realmente tampoco está llegando la sangre al río, pero simplemente los estados a nivel de la diplomacia tienen que utilizan esos gestos como una forma de manifestar el grado de desacuerdo, y ese grado de desacuerdo puede ir escalando en muchos puntos hasta llegar a una situación de realmente de un conflicto grave, importante, como pudiese ser llegar a una situación de ruptura de relaciones diplomáticas. Pero realmente esto es bastante más habitual, lo hemos vivido el año pasado con la embajadora israelí, que Israel la llamó a consultas y la retiró durante 2 meses de España, y 2 meses después volvió otra vez a incorporarse a su puesto a la embajada de Israel.
Ja ha dit a Espanya el Ministeri d'Exteriors que l'ambaixada segueix treballant, és a dir, que la número 2 i la resta de treballadors de l'ambaixada espanyola a l'Argentina continua treballant. Per tant, a nivell pràctic, entenc, de cara als ciutadans que necessitin alguna ajuda de l'ambaixada o a nivell d'actes que es puguin fer allà, no es nota tant, és més aviat una protesta, no? Entenc.
Bueno, también es preciso entender primero que a nivel de ciudadanos, la embajada no es la que da servicio a los ciudadanos. O sea, los ciudadanos que estén en Argentina españoles, realmente la asistencia la dan los servicios consulares, los consulados que hay en Argentina. La función de la embajada es estrictamente la relación diplomática entre estados. Uh-huh. Es lo que es toda la labor entre los gobiernos de los dos estados, es lo que se coordina a través de la embajada.
Uh-huh. Si, com vostè deia, s'arribés a escalar encara més i es trenqués les relacions, quines diferències hi hauria? Aleshores sí que tancaría l'ambaixada?
Llegar a una situación de ruptura de relaciones diplomáticas es algo muy complicado y que tiene que haber un conflicto mucho más gordo de lo que está viendo para llegar a esa situación de ruptura de relaciones diplomáticas. Os pongo un ejemplo que ha habido hace poco, de los pocos que ha habido últimamente de ruptura de relaciones diplomáticas que ha habido entre el gobierno de Ecuador y el gobierno de México, como consecuencia de la intrusión que hubo por parte del ejército de Ecuador en la embajada de México para detener a el ex vicepresidente de Ecuador que estaba como refugiado político dentro de la embajada de México. Ahí, por ejemplo, es un conflicto porque estás rompiendo el privilegio de inmunidad que tienen las embajadas, de las que no se puede penetrar en la embajada sin permiso del embajador o del estado al que pertenezca. Entonces ahí sí que ha habido un conflicto mucho más grande en el que rompes todos los tratados internacionales, te saldas el convenio de Viena de relaciones diplomáticas. Ese conflicto es mucho más grande y sí que puede derivar en esa ruptura de relaciones diplomáticas, porque el propio Estado que debe de garantizar la seguridad de la embajada es el que entra en la embajada de forma irregular para detener a una persona que está dentro del territorio de otro país.
Jo he estat buscant fa una estona precedents, és a dir, que Espanya retirés ambaixadors d'alguns països, i n'he trobat un en temps de Mariano Rajoy a Venezuela, quan Maduro li va dir racista, basura corrupta, basura colonialista, aleshores hi va haver retirada de l'ambaixador, i un altre en temps d'Aznar, per la crisi de l'illot del Perejil, que va retirar l'ambaixador del Marroc.
De Marrocos, sí, sí. Ya te digo que esos gestos de retirada, ya te digo que lo hemos visto hace unos meses con el caso de Israel, que retiró la embajadora de Israel de España. En el caso, por ejemplo, que comentas de Maduro con Venezuela, hubo varios conflictos, porque también después de un proceso electoral que hubo en Venezuela, el gobierno español no reconoció como legítimas las elecciones que se hacían en Venezuela. Y entonces, como consecuencia, por ejemplo, en ese sentido llegó a una situación más grave porque el gobierno de Venezuela declaró persona non grata al embajador español y lo expulsó del territorio, que es posiblemente un paso más grave todavía del conflicto que vemos ahora mismo. Simplemente, oye, retiro el embajador, pero es más grave todavía cuando yo no retiro el embajador, sino que yo expulso al embajador del país por declararlo persona non grata y no reconocerlo como un representante válido. Entonces, como un paso más todavía antes, incluso en ese caso que te comento con Venezuela, tampoco se rompieron las relaciones diplomáticas. Y era una situación bastante más extrema de reacción de protesta expulsando un embajador directamente.
A nivell informal, els ciutadans, quan parlem i diem que algú és molt diplomàtic o poc diplomàtic, vol dir sí que és més o menys educat o fi en el tracte. Quan parlem de diplomàcia a aquest altre nivell, fins a quin punt és greu que Javier Milei, és a dir, el president d'un altre país, quan visita un país, digui que la dona del president és corrupta?
O sea, la primera irregularidad, que es extraño, es que un jefe de Estado de otro país, evidentemente, puede viajar a cualquier país del mundo a título particular, privado, para cualquier acto, como aparentemente parece que ha podido ser en esta ocasión. Pero sí que es cierto que siempre hay como unos gestos de cortesía que a lo mejor en el ámbito de la vida cotidiana los entendemos de una forma más normal, pero que parece que en el ámbito institucional nos cuestan menos. Es decir, todos entendemos que si yo voy a casa de otra persona, lo normal es que yo, a casa de esa persona, yo salude al dueño de la casa. Entonces, cuando un jefe de Estado, que es como de alguna forma como el dueño, el representante de un país, el jefe de la casa, visita la casa de otro jefe de Estado, sí que es conveniente algún mínimo gesto de cortesía, de un saludo, un momento de reunión, una visita de cortesía. Entonces, bueno, nos encontramos con que hay como una serie de gestos que no han ocurrido, que no sorprenden tampoco un poco con el personaje, es decir, con la trayectoria que tiene el presidente argentino, un poco del proceso de cómo han ido las elecciones, cómo se ha ido manifestando, ya ha tenido muchos conflictos con otros jefes de Estado de otros países con declaraciones bastante más gruesas que las que ha tenido aquí en Madrid. Y el grado de gravedad también depende un poco de hasta dónde se quiera hinchar la bola. Es un gesto de mala educación, de poca cortesía con un país que tú visites, y sobre todo porque hay un principio fundamental en el ámbito diplomático, y es que un país no se puede intrometer en la política interna de otro país.
No sé si s'estan perdent les formes diplomàtiques, si això ha passat sempre o des que hi ha personatges al poder del perfil de Donald Trump o de Javier Milei, això s'ha accentuat.
Bueno, depende mucho de los personajes. Yo creo que en el ámbito diplomático están muy claras las formas, pero sí que entendemos que, bueno, pues que estas tendencias políticas más populistas, más de están más pensadas no para la actividad institucional de la persona que ejerce el cargo, sino que están hechas mucho de cara a la galería, a la gente de la calle. Es decir, yo lo que estoy provocando, quiero provocar, es una reacción en mis seguidores, fundamentalmente, y yo voy a decir lo que la gente va a querer oír. Por lo tanto, al final eso hace que toda esta estructura de cortesía, de buenas formas, de respeto de las formas, de normas, podemos decir, no escritas sobre la relación entre Estados, pues de alguna forma un poquito se pierdan, que hablan mucho para mi votante, para mi mensaje, y no tanto en el ámbito internacional.
Doncs nosaltres li agraïm la cortesia d'haver atès el Catalunya Nit i les bones formes. Moltíssimes gràcies, Julio Panizo.
Pues muchísimas gracias a vosotros igualmente. Buenas noches.
Falta menys d'un minut per arribar a un quart d'onze de la nit. Si ara volguéssiu consultar com els mitjans públics argentins estan explicant aquest conflicte diplomàtic que ara comentàvem, no ho podríeu llegir a les seves pàgines web. Avui totes estan tancades i hi posa lloc en reconstrucció. El govern argentí avança amb el seu pla per empetitir i reformular les empreses públiques del país abans de l'onada privatitzadora que s'anticipa en cas que tiri endavant l'anomenada llei de bases, una legislació òmnibus que posaria en perill milers de llocs de treball. L'últim capítol d'aquest pla afecta els mitjans de comunicació públics. El govern Milei ha suspès des d'avui els continguts de les xarxes socials i les pàgines web dels mitjans de comunicació públics del país, una mesura que es mantindrà en vigor fins que s'hi apliquin canvis de criteri. Buenos Aires, Joan Biosca, bona nit. Això ja s'està notant en la programació.
Hola, què tal? Bona nit. Sí, una de les primeres retallades que va aplicar el president de l'Argentina, l'ultraliberal Javier Milei, en arribar a la Casa Rosada el passat desembre, va ser tancar l'agència de notícies pública argentina Telam amb més de 70 anys d'història. Van argumentar llavors des del govern argentí per abaixar-ne les persianes, en aquest cas de l'agència de notícies Telam i ara també dels mitjans públics en la seva faceta digital, ja que es tracta d'una estructura, asseguren, gegantina i de personal molt gran. En declaracions d'aquesta emissora, des del Sindicat de Premsa de l'Argentina, Agustín Lecci alerta de la privatització que hi ha en camí.
Así que es muy grave, es una escalada más en la destrucción y esto se da en el marco que se discute en el Congreso de la Nación, la ley bases, en donde, entre otras cosas, están sujetas a privatización Radio Nacional, la televisión pública y contenidos, que es algo que nosotros estamos rechazando.
Abans de ser president i en campanya electoral, Milei acusava els mitjans públics argentins de ser un niu de militants d'esquerres kirchneristes i també d'oferir una programació i continguts pensats en adoctrinar políticament. Ara abaixen les persianes, les finestres digitals i les webs de la televisió i la ràdio pública argentines en un procés, asseguren des de la Casa Rosada, de reorganització empresarial.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Mesos parlant-ne moltíssim i l'aprovació definitiva de la llei d'amnistia ja té data oficial. El Congrés n'aixecarà el veto del Senat dijous de la setmana que ve. Àlex Giral Robert.
Sí, era la data que apuntaven totes les travesses i avui ho ha confirmat la Junta de Portaveus del Congrés, que ha avalat que sigui l'únic punt a l'ordre del dia del ple del Congrés del 30 de maig. Serà llavors quan, amb la més que previsible majoria de la investidura de Pedro Sánchez, la mesura de gràcia haurà superat tots els tràmits parlamentaris. La seva entrada en vigor vindrà marcada d'una banda pel que trigui a publicar-se el butlletí oficial de l'Estat, en principi qüestió de dies, i de l'altra, i sobretot per la interpretació i aplicació que en facin els jutges, pendents també dels recursos que puguin arribar al Constitucional i de les qüestions prejudicials que els magistrats presentin a la justícia europea. Amb tot, l'última votació de l'amnistia coincidirà de ple amb la campanya electoral per a les europees del 9 de juny. El periple legislatiu de la llei haurà durat més de mig any.
Doncs quan falten menys de 10 dies per aquesta votació final de l'amnistia, Àlex, el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha citat per demà 6 dels investigats per Tsunami Democràtic.
Exacte, una investigació per terrorisme i que en principi només comptarà demà amb la declaració d'una de les processades. Això perquè, per una banda, a Marta Rovira, Josep Lluís Alai i l'empresari Oriol Soler se'ls ha posposat les declaracions per diferents motius. I de l'altra, perquè la gran majoria d'encausats són fora d'Espanya. El magistrat els ha citat, ho recordem, per videoconferència des dels jutjats de Barcelona. Així, l'única de qui s'espera declaració és Marta Molina, secretària de Moviments Socials d'Esquerra Republicana, que avui ha justificat la seva decisió.
Soc conscient que puc anar a la presó, i ho assumeixo. Però si jo vaig a la presó, l'Estat haurà d'assumir les conseqüències de tenir, a banda d'exiliats polítics, que no és poca cosa, tornar a tenir presos polítics. No confio en la justícia, però sí que confio en la política.
Serà la primera declaració de la causa des que es va obrir ara fa 4 anys i es va reactivar el novembre, coincidint amb la investidura de Sánchez. Diverses entitats han convocat a 9:15 del matí una concentració a les portes de la Ciutat de la Justícia en suport als imputats.
Gràcies, Àlex. Doncs dijous de la setmana que ve l'amnistia i el 10 de juny és la data triada per la Constitució del Parlament sortit de les eleccions del 12 de maig. El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha pres la decisió i l'ha comunicada a la presidenta en funcions de la cambra, Anna R. El Parlament elegirà el nou president o presidenta i la composició de la mesa just l'endemà de les eleccions europees del 9 de juny. Martí Ferrero.
Sí, els possibles pactes per repartir-se l'òrgan de govern de la cambra poden dibuixar les majories per la investidura o bé per una nova repetició electoral a l'octubre. En tot cas, la data triada pel govern busca que les negociacions postelectorals a Catalunya condicionin al mínim possible els comicis europeus. El PSC, guanyador de les eleccions, ja ha obert els primers contactes amb els comuns i el candidat socialista a la investidura, Salvador Illa, s'obre a pactes plurals per no tancar-se cap porta. Són declaracions a la Sexta.
Pluralidad, representada en la mesa la pluralidad del Parlamento de Cataluña y en atención también y con, teniendo en cuenta los pesos relativos que la ciudadanía de Cataluña nos ha otorgado a cada uno.
Des dels socis potencials del PSC, els comuns, Jaume Asens es mostra convençut que s'hi posaran d'acord.
Nosaltres anirem a les negociacions quan aquestes comencin amb la voluntat de posar les nostres propostes sobre la taula i amb la convicció de que aconseguirem que el Partit Socialista es mogui de les seves posicions com ho ha fet en el passat.
Des de les files d'independentistes, la consigna és silenci. Esquerra, que té la clau per decantar la investidura o anar a una repetició electoral, no revela contactes, mentre que Junts manté viva l'aspiració d'investir Carles Puigdemont i ja ha estès ponts amb els republicans.
El Congrés ha tombat aquest vespre la llei del PSOE per prohibir el proxenetisme. Els socialistes s'han quedat completament sols perquè els seus socis de govern l'han rebutjat i la majoria de la investidura també. Els ha girat l'esquena perquè creuen que la norma desprotegeix les prostitutes. El PSOE a l'últim moment ha buscat el suport del PP, però tampoc se n'ha sortit. Són les 10 i 21 minuts, anem cap a Madrid en directe. Paula Brujats, bona nit.
Hola, bona nit.
Al PSOE, Paula, li han plogut crítiques per totes bandes. Com ha anat el debat?
Sí, ha estat un cop per al PSOE, és la primera gran derrota parlamentària perquè s'ha trencat la majoria de la investidura i perquè s'ha consumat aquesta divisió amb els seus socis de govern. Sumar ha deixat penjat el PSOE, també ho han fet Junts i Esquerra, pels motius que han donat les diputades Galapín, Pilar Calvo i Pilar Vallugera.
¿Cómo puede ser que ustedes presenten una proposición de ley no hablando con los socios de investidura, pero sobre todo no hablando con las mujeres que ejercen el trabajo sexual?
Que aquesta iniciativa no acabarà amb la prostitució, sinó canviarà a la clandestinitat.
No tienen idea de la destroza que va a causar en la vida de muchas mujeres y de sus familias.
Com deies, el PSOE tenia l'esperança de salvar la votació amb el PP, però tampoc ho ha aconseguit i la ministra d'Igualtat, la socialista Ana Redondo, ha acusat a tots els grups d'electoralistes.
También es verdad que estamos en una campaña y probablemente muchos de los grupos que estaban hablando, haciendo campaña política, no pensando en las mujeres.
El PP diu que la derrota d'avui del PSOE demostra que la legislatura de Sánchez no té futur, però els socialistes ho minimitzen i acusen el PP de ser incoherent perquè l'anterior legislatura, els populars, van votar a favor d'una llei pràcticament idèntica a la d'avui, que llavors també va fracassar.
Paula, explica'ns què proposava la norma del PSOE i quina és la posició de la resta dels partits.
A veure, el PSOE proposa tres coses: castigant fins a 4 anys de presó els proxenetes i també els propietaris dels locals on es promou la prostitució, i proposen també multar els clients. És un plantejament punitivista que serviria, diuen ells, per acabar amb el mercat de la prostitució i per protegir també les dones. El PP està d'acord en el fons amb el PSOE, però no en les formes, i en canvi la resta de grups s'hi oposen del tot. Per què? Doncs perquè tant Sumar com Esquerra, com Junts, com Bildu o el PNB opten per regular la prostitució i no per prohibir-la, perquè creuen que de prohibir-la el negoci no s'acabarà, seguiran la clandestinitat i, per tant, en condicions més precàries per les dones. Per això s'hi han oposat avui i defensen que el que cal és una llei d'acompanyament per a totes les dones i una llei també per acabar amb el tràfic de persones.
Sens dubte, un debat antic que ve de lluny i molt complex. Moltíssimes gràcies, Paula. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Catalunya nit.
I ara una norma que sí que tira endavant i important. Els treballadors amb incapacitat permanent no podran ser acomiadats automàticament. Tindran l'opció de demanar a l'empresa que els adapti al lloc de treball. Alba Barbosa.
És el que ha aprovat avui el Consell de Ministres i elimina així l'acomiadament automàtic en cas que l'empleat tingui reconeguda una incapacitat permanent. Ara serà el treballador i no l'empresa qui decidirà si vol extingir el contracte, com detalla la ministra de Treball, Yolanda Díaz.
La persona con discapacidad va a poder elegir si quiere que su relación laboral se extinga o, por el contrario, si quiere permanecer en el puesto de trabajo.
El govern espanyol també ha donat llum verda a la reforma del subsidi d'atur, que pujarà fins als 570 euros. Són 90 més cara durant 6 mesos i ha aprovat que els convenis laborals autonòmics prevalguin per sobre dels estatals. Comissions Obreres critica que no s'hagi negociat amb els agents socials, mentre que des de la patronal Pimec confien que ajudi a adaptar les condicions laborals al mercat de treball català.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Cinc minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Pràcticament cap escola pública d'infantil i primària de les Illes Balears s'ha adherit al pla de segregació lingüística del govern del PP de Marga Pruens, pactat amb Vox. Ho diu una enquesta del Sindicat Majoritari d'Educació, STI, en què el 95% s'ha oposat a l'escolarització en castellà. Maria Costa, què és el que diu la comunitat educativa?
Doncs pràcticament els 221 col·legis públics s'hi oposen de ple. A partir del curs que ve, els pares podran escollir el primer idioma dels seus fills fins als 8 anys. A primària, de primer fins a sisè, s'aplicarà el pla pilot de segregació lingüística als centres que s'hi adhereixin. Les escoles de primària que hi participin podran escollir fer assignatures com medi natural i matemàtiques en castellà. Des del sindicat STEI, Lluís Segura denuncia que s'ha creat un conflicte per política.
Una conselleria d'educació segrestada pel partit ultradretà de Vox, sense cap fonament pedagògic, ha aconseguit que el Partit Popular vulgui dedicar 60 milions a un pla segregador que res té a veure amb les necessitats de les nostres illes.
A secundària, el pla pilot començarà el curs 2025-2026. El director de l'Institut Sineu, Rafael Crespí, diu que crearà desigualtats.
N'hi haurà un de més privilegiats, que seran aquells que, per fet d'haver acollit en aquest pla, pues, rebran unes assignacions i rebran unes ajudes en quant a suports, en quant a professorat, en quant a ràtios, que no tindrem els centres públics que no ens hem volgut adherir. Això, evidentment, hi haurà un desequilibri, accentuarà més el desequilibri que entre la part pública i la part concentrada privada.
I al País Valencià, la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic també ha posat el crit al cel amb la nova llei de llibertat educativa. Per quin motiu?
La proposta del govern valencià és que siguin els pares els que escollin la llengua majoritària en què volen que es facin les classes. La norma s'aplicarà a partir del curs 2025-2026 i també fa una excepció amb les comarques castellanoparlants, on les classes es faran en castellà i podran escollir si volen mantenir o no l'assignatura de català. Per tot plegat, la plataforma denuncia que la llei vol arraconar el català en un moment en què el seu ús social ha caigut en picat.
Parlem ara del terratrèmol d'aquest matí al Pirineu de França de magnitud 4,1 que han percebut a la Vall d'Aran, al Pirineu català i en poblacions de les comarques de Lleida i de la Catalunya central. Anem cap a Lleida per a Joan Álvarez.
L'epicentre s'ha situat al sud de Tarba, França. S'ha registrat quan passaven 23 minuts de les 11 del matí. La Mari Àngels de Tàrrega i el Jordi de Lleida l'han notat i així ho han explicat a la tarda de Catalunya Ràdio. També podem sentir l'On Dits de Naut Aran.
A l'empresa al costat venen molts camions i timbreig i tot, sí. No? Però ha sigut un timbreig diferent. I llavors ens hem mirat tots allò com dient, ostres, això no és un camión, que s'ha mogut tot, no? Ha sigut com un balanceig.
S'ha notat un impacte que fa l'edifici i s'ha mogut pantalla.
Jo vivo i treballo en Gessa. Aquest matí estava treballant sobre les 11 i mitja, he notat un tremolo en casa, se m'han pujat les pantalles i els ordinadors.
Protecció Civil ha activat en fase de prealerta al pla SismiCat.
Un sisme de magnitud 4,1. Fins a quin punt és fort o no un sisme d'aquestes característiques i extraordinari que el tinguem tan a la vora? Això jo no ho sé respondre, però segurament la Sara Figueres, que és sismòloga i cap de l'àrea de geofísica de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, segurament que ella sí. Senyora Figueres, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Això que em preguntava, és gaire extraordinari un sisme de 4,1 tan a la vora nostra?
No, justament en aquesta zona on s'ha produït, no, perquè aquest terratrèmol s'ha produït el que en diem el sector nord-occidental de la serralada pirenenca, i aquest sector és el que té més activitat sísmica de tota la serralada. I més o menys cada any hi ha algun terratrèmol d'aquestes magnituds, en aquesta zona a Lourdes, a Banyeres de Vigor, també històricament doncs, hi ha hagut terratrèmols de magnituds importants, al voltant de 6. Per tant, just on hi ha hagut aquest terratrèmol, un magnitud 4, o al voltant de 4, 4 i poc, en tenim gairebé un cada any. El mes d'abril de l'any passat doncs, també va haver-hi un a prop de l'epicentre del d'avui.
Si en tinguéssim un d'aquestes característiques de més de 4, jo què sé, el carrer major de qualsevol de les ciutats catalanes, seria un terratrèmol fort?
Si l'epicentre fos, sí, en algun carrer d'aquests, doncs sí, és un terratrèmol que ja podria produir danys lleugers, fins i tot en edificis. Danys lleugers a nivell de revestiment o de caiguda d'alguns elements ornamentals. Sí, aquest sí. De fet, el 2004, l'últim terratrèmol en danys a Catalunya va ser el 2004 a la zona del Ripollès i va tenir magnitud 4. I bueno, van haver-hi petits danys, sí que van haver-hi, sí.
Avui veiem a les xarxes socials que hi havia bastanta gent que deia que l'havia sentit, que se'ls havia mogut sí. alguna pantalla, gent des de Tàrrega i des d'altres poblacions. Tinc present, per exemple, algú des de la Vall de Montblanc, algú des de Tàrrega. Això és habitual, també?
Sí, també és normal. És normal que en aquesta magnitud, i a més no ha estat massa profund, es noti la vibració a zones allunyades de l'epicentre. L'únic que normalment, com més lluny estem de l'epicentre, la percepció és més feble. Llavors, sí, un terratrèmol de magnitud 4 en aquesta zona, a Catalunya el percebem així, amb aquestes vibracions ja a vegades una mica... Tens l'ensurt, no? Però no, normalment no va més enllà de l'ensurt.
Perfecte.
Estem a prou distància de l'epicentre com perquè pugui fer danys.
Perfecte, doncs que segueixi sí, així. Si volen tremolar, sí. Que tremolin, però que no ens facin gaire mal. Moltíssimes...
Sí, hi ha alguna rèplica, però són també de magnitud molt més petita. El patró d'aquesta zona és això, són terratrèmols. Quan hi ha un de 4, hi ha poques rèpliques després. Sembla que tota l'energia s'allibera tot en un sol trencament. I les rèpliques són de magnitud ja molt més petita i la població ja no les percep.
Molt bé, doncs quedem més tranquils. Moltíssimes gràcies per atendre'ns al Catalunya Nit. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. A reveure. Adéu.
De vegades els oients es desperten amb notícies que parlen de problemes a les rodalies i de vegades també, com és avui, s'aniran a dormir amb notícies similars. Des d'un quart de nou està interrompuda la circulació de trens de la línia R13 de rodalies entre Sant Vicenç de Calders i la Plana Picamoixons per una incidència tècnica que afecta la senyalització a Valls. Alba Barbosa.
Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Lleida, mentre es treballa per restablir la circulació, segons informa Adif, que tampoc precisa quant de temps pot durar aquest tall. A banda d'aquesta tarda, un tren avariat ha obligat a tallar el servei entre l'estació de França i el passeig de Gràcia de Barcelona durant una hora i ha provocat problemes a les línies R2 Nord i Sud i a l'R11, 13, 14, 15, 16 i 17.
Doncs el robatori de coure a l'estació de Montcada Bifurcació de fa 10 dies ha tingut un cost laboral de 2,2 milions d'euros. Així ho ha calculat la patronal Pimec, tenint en compte els costos laborals mitjans i del nombre de persones afectades i la durada de l'afectació. Rosa Pujol.
La Pimec també estima que els retards de Renfe tenen un cost en termes de productivitat per l'economia en general que supera els 3 milions d'euros al dia i per aquest motiu la patronal exigeix mesures efectives perquè no es repeteixin situacions com aquesta. Carles Mas és el director de l'àrea d'Economia i Empresa.
Demanem que s'instal·lin mesures de dissuasió que ja estan en altres països i en altres territoris, com l'ús de càmeres de vigilància a tots els punts de la xarxa i dificultar la venda del producte.
Pimec posa com a exemple un operador alemany que ha aconseguit reduir els robatoris de coure posant més càmeres de vigilància i utilitzant marcadors d'ADN sintètic en el cablejat.
Les turbulències durant un vol són força freqüents, però no amb les conseqüències que explicarem ara. Un home ha mort i una trentena de persones han resultat ferides per aquesta causa, per les fortes turbulències, en un vol entre Londres i Singapur. Maria Fernández Noguera.
La víctima mortal és un ciutadà britànic de 73 anys que hauria tingut un atac de cor durant les turbulències. Entre la trentena de ferits, n'hi ha 7 en estat crític per contusions, ja que diversos passatgers no duien posat el cinturó. L'aparell, un Boeing 777-300 operat per Singapore Airlines, va sortir ahir a la nit de Londres amb 211 passatgers i 18 tripulants i es va veure afectat per turbulències molt intenses durant el vol. Per això el pilot va demanar fer un aterratge d'emergència que finalment s'ha produït aquest matí, hora catalana, en un aeroport de Bangkok, a Tailàndia. Entre els passatgers hi havia 2 espanyols. Ara bé, l'aerolínia no ha especificat la nacionalitat dels ferits.
Els 25 científics més destacats del món del sector de la intel·ligència artificial alerten que aquesta tecnologia pot provocar l'extinció de la humanitat. No ens agraden els titulars alarmistes, però així ho afirmen literalment en un document que han signat i publicat a la revista Science, en què reclamen que es prenguin accions urgents per controlar-ne els riscos. Cèlia Forment.
Una posició que puntualitza en declaracions a Catalunya Ràdio Carina Gibert, que és catedràtica i enginyera informàtica especialista en intel·ligència artificial de la UPC. Diu que el perill no és la tecnologia, sinó el mal ús que en poden arribar a fer empreses i governs.
De fet, nosaltres ja ho estem veient ara amb la guerra d'Ucraïna, no? Que hi ha aquests missils que porten el reconeixement de la persona i van i apunten just a aquell objectiu. I si l'objectiu es mou, el van seguint. Vull dir que al final, qui és el responsable d'això és la IA. No és pas la IA, és qui la governa.
L'article d'aquesta vintena d'investigadors coincideix amb la segona conferència de seguretat sobre la intel·ligència artificial que ha començat aquest dimarts a Seul, a Corea del Sud. Hi participen grans tecnològiques dels Estats Units com Google, Meta, Microsoft o OpenAI, així com les principals firmes de la Xina i els Emirats Àrabs. En la primera jornada han acordat garantir la transparència de l'ús pràctic que fan de la intel·ligència artificial i també s'ha debatut sobre la importància de fer avançar aquesta tecnologia en àrees com la medicina o les finances.
Catalunya Nit.
L'ONU suspèn el repartiment d'aliments a Rafah per falta de seguretat pels atacs d'Israel. L'exèrcit israelià també ha intensificat la seva ofensiva al nord de Gaza i, per evitar imatges, ha confiscat els equips de televisió de l'agència nord-americana Associated Press, fet que ha estat denunciat pels Estats Units i Reporters Sense Fronteres, Vicent Mifsud.
Associated Press emetia en directe des de la ciutat israeliana d'Esderot, fronterera amb Gaza, quan l'exèrcit d'Israel ha tallat l'emissió. Assegura que l'agència servia les imatges a Al Jazeera, que està prohibida a Israel des de principis de mes per una nova legislació. Després de la protesta de la Casa Blanca, el govern israelià s'ha compromès a permetre les emissions de l'agència i tornar-los els equips confiscats. Mentrestant, continua la polèmica per la decisió de la Fiscalia del Tribunal Penal Internacional de demanar una ordre de detenció per Benjamin Netanyahu. La Unió Europea intenta llançar un missatge unitari de suport al TPI. Peter Stano és el portaveu d'Exteriors.
La paraula clau aquí és el respecte al Tribunal Penal Internacional. Aquesta és la posició de la Unió Europea. Des del punt de vista de la Unió Europea i els seus estats membres, la Unió Europea dona suport al TPI pel seu rol i el que fa, i respecte a la seva independència.
Però malgrat aquest missatge, alguns governs, com els d'Itàlia i Polònia, critiquen que el TPI equipari Israel amb Hamas.
Catalunya nit.
Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water. And I think of all the things, what you're doing.
El govern del Regne Unit ha admès finalment que va ocultar durant dècades l'envergadura de l'escàndol de les transfusions de sang contaminada que va infectar més de 30.000 persones. Londres es compromet ara a començar aquest any la compensació a les víctimes d'un afer sense precedents que ens explica des de la capital britànica la nostra corresponsal Colla Ballester.
Més de 30.000 persones es van infectar amb el VIH i l'hepatitis C després de rebre sang contaminada als anys 70 i 80. Més de 3.000 han mort i encara ho pateixen famílies senceres. I el pitjor és que va ser una tragèdia evitable. L'informe públic conclou que els governs i els responsables mèdics sabien i amagaven que la sang comprada als Estats Units estava contaminada. Brian Langstaff és el president de la investigació.
Les autoritats, els metges, els serveis de sang i els governs successius no van posar la seguretat dels pacients en primer lloc.
Es van fer milers de transfusions a dones després del part per accidents o durant tractaments mèdics. Jackie Britton és una de les afectades.
El govern i la Seguretat Social haurien de tenir el deure de protegir-nos. Ens van infectar i ens han condemnat a mort.
El govern ha anunciat indemnitzacions segons el grau d'afectació, però hi ha situacions incompensables, com els infants utilitzats per experimentar en una escola d'Anglaterra. Només 30 dels 122 alumnes amb hemofília van sobreviure.
Catalunya nit.
Me'n vaig a Londres a fer el curs de dansa que et vaig dir. Va ser profe. Em pots passar la info del préstec que em deies? Gràcies, una abraçada.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta un préstec immediat a través de l'app o del gestor. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
El 9 de juny se celebren les eleccions al Parlament Europeu. Si aquell dia has de ser lluny del teu poble, de la teva terra, de la teva ciutat, o alguna cosa t'impedeix anar a votar, pots fer-ho per correu. Si ja tens la documentació electoral a casa, pots enviar el vot fins al 6 de juny per correu certificat. És totalment gratuït. Per correu, el teu vot té tot el valor. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya. www.interior.gov.es.
Digui?
Bon dia, li truquem del seu banc. Necessitaríem les seves dades per...
A mi ja no m'enreda ningú.
N'estàs segur?
Cibersegur.
Ja puc tornar a fer continguts per tots vosaltres.
Estàs segura que no et tornaran a robar el perfil?
Cibersegura.
Ara ja puc comprar online sense problemes.
Segur que no et tornaran a estafar?
N'estic cibersegura.
Entra a ciberseguretat.gencat.cat i descobriràs com gaudir amb tranquil·litat del món digital i navegar en plena ciberseguretat. Generalitat de Catalunya.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
No s'entén que les dones siguin ambicioses professionalment.
L'ambició sempre és en un home és positiu i en una dona és negatiu.
Una pregunta que hem fet també a les nostres oients. Si és compatible casar-se i ser feminista?
Sí, pot ser compatible casar-se i ser feminista.
Soc feminista i m'he casat. Casar-me no vol dir res.
La independència com a persona la tens igual?
Jo suposo que depèn del significat que es doni el fet de casar-se. Per mi és una festa.
Les dones i els dies, un programa on les dones no tenen por a respondre preguntes incòmodes.
Les dones i els dies, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
Cada dia, de 10 a 11, a Catalunya Ràdio, Catalunya Nit. Les notícies pensades amb Manel Elias.
Catalunya Ràdio i TV3 estem revivint els nostres 40 anys de trajectòria a l'exposició Connectem, que aquest vespre s'ha posat en marxa al Disseny Hub de Barcelona. A l'acte institucional hi han assistit les principals autoritats del país i després s'ha fet una festa inaugural amb cares i veus molt conegudes dels mitjans audiovisuals, veus com la de l'Òscar Callau.
L'exposició repassa tot el que connecta els mitjans públics catalans amb l'audiència de totes les edats. Els visitants es retrobaran amb els espais, programes, sintonies i objectes més emblemàtics de la tele i de la ràdio. Els directors de Catalunya Ràdio i TV3, Jordi Borda i Siegfried Gras, destaquen que la mostra posa l'accent en les principals raons d'existir dels mitjans públics en català.
Sí, sí, la llengua i la cultura, més el rigor informatius i el servei públic, són la base de tot plegat. Després podem fer entreteniment, podem fer informació, podem fer esports, podem fer el que sigui, però aquests quatre pilars són els que no ens poden apartar de la nostra missió.
Jo crec que a part d'aquest fet existencial hem donat un segell molt important, que és el de la qualitat. Ho hem demostrat durant molts anys amb els productes que són referents, i aleshores si juntem llengua, cultura i qualitat, crec que som imparables ara i d'aquí a 20 anys.
Tot just després de visitar la mostra, el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ens admetia que la visita li ha portat a la memòria molts episodis vitals, personals i col·lectius.
Jo tenia un any quan va començar TV3, per tant, la història de TV3 i de Catalunya Ràdio doncs és la història de la meva vida com de tantes catalans i catalanes, no?
L'exposició es podrà visitar fins al 25 d'agost al Disseny Hub. Joies antigues, oh Europa,
oh Europa, la bella il·lusió. Catalunya nit.
Són 3:15 de la nit, aquesta és la nostra sintonia de les últimes hores i ha entrat l'Alba Barbosa. Això vol dir que portes una última hora. Quina és, Alba?
Sí, Manel, estàvem pendents d'aquesta circulació de rodalies de l'R13, doncs ja s'ha restablert. Des de 10:15, la circulació de trens de la R13 entre Sant Vicenç de Calders i la Plana Pica Moixons, segons informe Renfe, ha estat interrompuda, ho explicàvem, durant 2 hores per una incidència tècnica que afectava la senyalització a Valls.
Molt bé, doncs bona notícia i no amb tren, però anem ràpidament cap a França. Nuevos horizontes, verticalidad, estar erguido. Jonás Trueba mostra a Canes que bon actor que és el seu pare, Fernando. La seva pel·lícula Volvereis s'ha presentat a la quinzena dels realitzadors, una secció paral·lela del festival. L'enviat especial a Canes, Marc Garriga.
Bona nit. Volvereis ja és el 6è llarg de ficció de Jonás Trueba, que té una carrera plena de premis i que produeix les seves pròpies pel·lícules amb la seva parella, Itzazu Arana, que sovint com aquí les protagonitza. En aquest cas, es tracta d'una comèdia molt divertida sobre la festa de divorci que volen fer els dos protagonistes, una idea que en la vida real Jonás Trueba assegura que sortia del seu pare.
O sea, uno de los retos de la peli que me gusta es hacer una película sobre una absurdidad, ¿no? O sea, es una película que se sostiene sobre una broma, una chorrada, podríamos decir, y poder hacer una película con eso hasta el final. Bueno, es parte del gran gesto de la peli, de rebeldía o lo que sean.
Me acuerdo que en un momento dado estaba súper contento porque dices, por fin en mis películas los personajes saben lo que quieren, porque siempre en sus películas siempre son gente que duda, que pasea, que no sabe qué quiere hacer con su vida, y es como, venga, vamos a hacer una peli que por fin los personajes saben lo que quieren. Y en mitad de la película dijimos, ya, pero es que creo que no van a saber lo que quieren otra vez. Y es como, ¡mierda, otra vez!
Per honorar l'autor de la broma, Fernando Trueba va incorporar el repartiment i acaba sent l'estrella del film.
Es una de las razones por las que he hecho esta película, en realidad es porque me apetecía filmar a mi padre. Te diré que casi todo lo demás es una excusa en realidad para eso, ¿no? O sea, aunque es una aparición muy chiquitita, pero en realidad bastante importante y toda la peli está construida un poco en torno a su figura, ¿no? O sea, a él le ha gustado, o sea, yo creo que también le ha impresionado, ¿no?, hacer esto, ¿no? Le daba responsabilidad, yo creo que luego le ha gustado mucho hacerlo. O sea, hay un momento, de hecho, que le tenía que decir, oye, que no estás dirigiendo tú esta peli, ¿no?, en este momento, porque, claro, se autodirigía, ¿no? Era muy gracioso.
Volvereis s'estrena el 30 d'agost i a tot això avui s'ha sabut que el cineasta iranià Mohamed Rasoulof serà aquí per presentar el seu film a competició. Estava condemnat a presó al seu país, però va poder-se escapar fa un parell de setmanes. Pràcticamente opuestos, no hay
nada que decir. Passen 3 minuts de 3:15 de la nit. N'hem explicat moltes de notícies, però sempre ens agrada posar de manifest que la nostra feina consisteix en escollir-les i que moltes, moltes no ens hi caben. I ens agrada posar exemples concrets. Per exemple, avui, Marta Vives,
doncs
quina
mira,
notícia no ens ha cabut?
Doncs la que no ens ha cabut és la de Gerard Depardieu, que ha tornat a protagonitzar un cop més un nou incident violent, però aquest cop contra un paparazzi. I've lived
A life that's full. I traveled each.
Sí, és que es veu que és la seva manera de funcionar. El famós fotògraf italià Rino Barilari ha denunciat que l'actor l'ha agredit amb diversos cops de puny quan l'intentava fotografiar en una terrassa de la Via Veneto a Roma. En el moment dels fets, Depardieu estava acompanyat d'una dona que es veu que ha estat la primera que ha atacat el fotògraf. O sigui, vaja, primer va fer la dona i després s'hi ha sumat en Depardieu, que això de la violència
s'ajunten,
doncs,
s'ajunten,
ja li va
sí,
una
sí.
mica. Això ho ha explicat a Barilari, el fotògraf de 79 anys, que ha hagut de ser assistit pel propietari del restaurant i després ha estat traslladat a l'hospital.
Una ragazza.
Primer ha sortit la dona que acompanyava Depardieu i m'ha començat a insultar. Ràpidament ha arribat ell i m'ha clavat tres cops de puny al cap i la cara. Ha embogit. No sé el per què, perquè si vols privacitat no vas a Via Veneto.
Home, no sé per què aquell senyor estava amb una màquina de fent fotos. És cert que estava en un lloc públic,
sí.
Però bueno, en fi. Sí, sí. Aquest senyor té 79 anys, és conegut com el rei dels paparazzi, un nom que això m'agrada molt, li va posar el director de cinema Federico Fellini. De fet, es va fer famós aquest senyor retratant l'edat d'or de la Dolce Vita i fotografiant actrices com la Liz Taylor, la Ingrid Bergman, la Jacqueline Kennedy o la Barbara Streisand. Però t'he de dir, Manel, que no és la primera vegada que aquest senyor, el Barilari, acaba a l'hospital per topades, diguem-ne així, violentes amb famosos. La de Depardieu se suma d'altres, com les que ha tingut amb Frank Sinatra.
Ara tot va lligant, eh?
Amb Bruce Willis, amb Marlon Brando, o amb Charles Aznavour, que, per cert, demà fa 100 anys.
Clar, no sé si aquest senyor fa fotografies molt bones, amb això no sé si pot competir amb altres fotògrafs, segurament que les fa molt bones, però segurament que ell pot dir, a tu qui t'ha picat?
Exacte, ja està amb el rànquing, llegia que no sé quantes màquines de fotografia li han trencat, no sé quantes costelles també trencades ha tingut al llarg dels 60 anys de carrera, o sigui que déu-n'hi-do.
Sí, pot fardar de famosos que l'han estomacat. En fi, avui en David Guzmán vol parlar dels adjectius amb nom de persona arran de l'expressió caos pantagruèlic.
L'altre dia Quim Monzó em va fer anar a buscar unes declaracions del conseller Joan Ignasi Elena, que parlant del desgavell de Rodalies va dir això.
Arriben tard de forma permanent, hi ha un caos pantagruèlic.
Un caos pantagruèlic. La primera bona notícia és que el món de Rabelais continua sent reivindicat en el llenguatge popular. La història gegantina de Pantagruel i el seu pare Gargantua són una festa escatològica i una celebració dels instints que sempre val la pena recuperar. Tant se val que el terme pantagruèlic faci referència a un àpat abundant o a una gana excessiva. Si a Rodalies hi pot haver un caos pantagruèlic, aquí l'altra bona notícia, se'ns obre un camí interessantíssim en el món dels adjectius epònims. Perquè no només les tragèdies són dignes de Dante, podem convocar, per exemple, una calçotada dantesca, una d'aquelles d'acabar rodolant pel terra, eh? Al capdavall, els golafres també formen part de l'infern. Un espectacle kafkià podria ser qualsevol monòleg del soterrani, perquè en puritat Kafka té més d'humor que no pas de surrealisme. En matèria de transports, si Renfe és pantagruèlica, la línia ferrocarrils és clarament donjuanesca. Allà ha vist formar-se moltes parelles en els 40 minuts que van de Bellaterra a Provença a partir d'un intercanvi de mirades mefistofèliques. Si fem un mos ràpid, que sigui una hamburguesa orwelliana, perquè Orwell té més nom de maionesa que de sistema totalitari de vigilància. Seria sàdic violentar el llenguatge per ressignificar-ho tot, però la temptació victoriana d'anar encadenant parides maquiavèliques és tan gratificant, provoca un plaer tan felinià, que fins i tot si darwinianament ens extingim, que com a mínim sigui després una orgia falstafiana que barregi Epicur amb Sacher Masoch en una festa shakespeariana i amb una passió quixotesca.
Catalunya Nit.
Descobreix la nova temporada del Liceu. Madama Butterfly, La Sonàmbula, Rusalka, Lohengrin, La Forza del Destino, La Traviata, West Side Story. Abona't al teatre dels teus somnis a liceu.cat. Abona't a la força del Liceu.
Tant fa quantes eleccions hagis viscut.
O si aquestes seran les teves primeres.
Les properes eleccions sempre són les més importants.
Aquesta és la bellesa de la democràcia. Europa.
Eleccions europees 9 de juny. Fes servir el teu vot o algú altre decidirà per tu.
Aquí hem viscut grans gestes de MotoGP. I ara les continuarem vivint.
decisió brillantíssima.
Segueix el Gran Premi de Catalunya de MotoGP a 3CAT. Aquest cap de setmana en directe a la plataforma 3CAT, a TV3 i a Catalunya Ràdio. Montmeló és nostre.
Amb el suport de Motul, especialista en lubricants per al teu vehicle.
Perdoni, vostè amb qui s'adorm?
Entre les 12 i les 2 de la matinada, molta gent agafa el son cada cop més amb la nit dels ignorants 3.0.
És un plaer dormir-me amb vosaltres.
De diumenge a dijous, la nit dels ignorants 3.0. Teràpia de nit amb Xavier Solà.
És tan bo que t'adorms.
Sí, sí, sí.
Paula, què has superat?
Doncs un trastorn de...
He superat la insuficiència renal.
M'alegro molt que siguis avui aquí, curada, amb aquest
I no te n'adones que estàs patint aquest maltractament?
No, perquè...
Ho he superat. És el podcast on flueix la conversa amb persones que han patit una dificultat i l'han superat.
Quan tens la sort de tirar endavant, compartir el que has viscut pot ser una bona ajuda pels qui ara es troben on tu vas ser.
Ho he superat. Amb Chantal Llavina, un podcast per ajudar a entendre i encarar la vida. A l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Potser us està passant com a mi. Quant temps feia que no escoltava aquesta cançó, us esteu preguntant, eh? Doncs la tria és de Dani Ramírez. Bona nit.
Bona nit, com anem?
Com has
fet? T'ha agradat, eh? T'ha agradat.
Sí, 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 feia molt temps que no l'escoltava i sí, sí, m'encantava.
Clar, sí, que n'hi ha, n'hi ha, sí.
Exacte.
Home, és Orinoco Flow, perquè clar, tot avui m'han arribat moltíssimes imatges de rius, de cascades, de salts d'aigua, i m'ha vingut a la memòria doncs aquesta cançó, perquè hi ha llocs de Catalunya que està tot verd, que sembla tropical, i hem patit tanta sequera.
Sí, que és veritat.
Que ens n'hem d'alegrar tots plegats, que ara estem una mica millor, i hi ha llocs que estan molt millor, i avui els ha tocat la grossa a les comarques de Girona, amb aiguats, pedregades. Jo penso que enmig de la pluja posar-se aquesta cançó és celestial, no?
I tant que sí. I per demà quin temps ens espera, Dani?
Doncs no canvia gaire. Per tant, continuem amb aquesta ratxa de xàfecs i tempestes. Al matí d'hora, igual que aquesta nit, no ha de ploure. Ens llevarem amb boires a les comarques de Girona i a la resta farà sol o alguns núvols al nord. Cap al migdia, posa-li les 12 a la 1, les 2. Algun primer xàfec al Ripollès, la Garrotxa i també cap a les Guilleries. I a la tarda, més ruixats, més tempestes al Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, i alguna gotellada a Ponent i a l'interior de l'Ebre. Però a l'àrea de Barcelona creiem que no plourà. De tota manera, els ruixats no seran tan forts, les tempestes no seran tan violentes, tot i que localment encara poden passar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Però és que avui n'han caigut 75 litres en una hora a Terrades, o 37 a Darnius, o 40 a Sant Llorenç de la Muga. Hi ha hagut, doncs, crescudes de rius a molts indrets.
Doncs una banda sonora que ens serveix per avui i per demà. Gràcies,
sí.
Dani.
Que vagi bé. Adéu-siau.
Curtis Harding, I need your love, necessito el teu amor, i em demana també el cos tancar cada dia el Catalunya Nit amb algun missatge positiu, perquè de coses greus en passen moltes i les expliquem, però sempre trobem gent també que treballa per fer la vida dels altres més agradable. Demà ens tornes a tenir aquí a les 10 del vespre. Fins demà.
Soc en Josep Garcia, director de la Fira Mediterranean Gluten Free Forum. Avui és un gran dia perquè hem presentat la segona edició de la Fira impulsada per l'Associació de Celíacs de Catalunya, un esdeveniment lúdic i reivindicatiu del col·lectiu celíac, on se celebren els actes del Dia Internacional de la Celiaquia. Aquesta edició se celebraran els dies 25 i 26 de maig al Museu Marítim de Barcelona i comptarà amb una setantena d'estants, xerrades, conferències, show cookings i activitats infantils. La fira és un espai clau per sensibilitzar la societat i les administracions sobre la malaltia celíaca i altres patologies relacionades amb la ingesta de gluten. Podeu trobar més informació a www.mediterraneanglutenfree.com. Us esperem, moltes gràcies i bona nit.